tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora. Estem a punt ja d'acomiadar el mes de setembre. Benvinguts a aquest dimarts 30 de setembre del 25, un dia que comença amb el cel serè a les nostres comarques i amb temperatures encara suaus. Aniol Puigverd, què tal? Com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Amb quins valors comencem el dia?
Doncs temperatures suaus, com deies, ara mateix un grau sota zero a Vall de Núria. En tenim 8 ja de positius a Das, 9 graus els tenim a Sant Pau de Segúries i a Camprodon, 11, a Ripoll, a la Vall d'en Bas, a les Preses, 12 graus a Olot, a Mieres, també a Besalú i a Sant Joan les Fonts, 14 graus a Castellfollit de la Roca, 15 a Banyoles i a Girona, 18 graus a Figueres i 20 a Roses.
Anem a la previsió meteorològica amb en Dani Ramírez.
Torna a baixar una mica la temperatura aquesta matinada, doncs una mica més de fresca, no és el fred que va fer alguns dies de la setmana passada, però també queda clar que se'n retira la pertorbació entre València i les Illes Balears, també abandona el sud de Catalunya, i això vol dir que no hi ha opció de pluja pràcticament les properes hores aquí a casa nostra. Temperatures fresques, humitat, boires, boirines, això sí que en tindrem un bon grapat els propers dies, perquè sembla que l'ambient serà ja més estancat, amb menys vent i encara mar de fons de llevant. Però això vol dir que al calmar el vent també tindrem amb tanta humitat doncs més boires els propers dies. Aquesta boira baixa típica d'Osona, la Plana de Vic, però també es pot estendre a altres sectors de la Selva, del Gironès, de la Garrotxa i del sud del Ripollès. Temperatures d'aquesta matinada que han baixat a 6 graus a Puigcerdà i a Olot han arribat a 8. A Olot i a Vic, 10. Aquestes són les més fresques. Cap a la costa, 18-19, per exemple, a Roses i també cap a Llançà. I de dia tindrem temperatures de 22, 24, 25, a tot arreu pràcticament, i puntualment arribant als 26. Però en general entre 22 i 25, una temperatura suau, però tampoc serà càlida. Tendència els propers dies a estabilitzar-se tot plegat. Per tant, més aviat predomini del sol, no preveiem precipitacions i aquesta humitat, aquestes boires matinals, força dies més.
Gràcies, Dani. Són les 8 del matí amb 3 minuts.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Olot és la capital de la demarcació de Girona on més ha caigut la compra d'habitatges de segona mà durant el primer trimestre del 2025.
Pel que fa als preus mitjans de compra-venda d'habitatges de segona mà, a Olot s'ha registrat un increment del 42%. El president del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària, Joan Company, creu que són unes dades que no s'han de comparar, ja que només engloben el primer trimestre de l'any.
A Olot es varen formalitzar quasi bé 200 operacions de compra-venda, 199 en concret. A l'any 24 aquestes 200 varen passar 300, per tant hi ha un increment, Ara, si ens quedem només amb el que és, passem el primer trimestre del 25, sí que hi ha hagut un cert descens, però clar, estem parlant d'un primer trimestre, per tant jo no em faria massa cas.
L'Ajuntament d'Olot estendrà el pla d'usos del nucli antic a la resta de la ciutat.
El principal motiu és evitar que els propietaris dels establiments a qui se'ls ha denegat el permís d'obertura al centre ho facin en altres punts de la capital.
L'alcalde és Agustí Arbós.
Hem après molt en aquest procés de fer un nucli antic i serà més fàcil, per tant, poder-ho treballar a nivell de tota la ciutat amb aquest aprenentatge. La intenció és això, poder-ho començar a treballar ja l'any que ve perquè es va per iniciar els tràmits, que veu que no és ràpid, però en tot cas, començar a treballar aquest nou pla d'usos per tota la ciutat l'any que ve.
Obrim la carpeta social, ni la meitat de donacions de les habituals. Aquest és el balanç de l'última capta de sang que ha tingut lloc a Sant Joan de les Abadesses aquest cap de setmana.
En concret, s'han recollit 21 donacions de sang i 8 de plasma. Des de l'associació es marquen com a objectiu engrescar les persones més joves de 40 anys, que són, en aquest cas, les que menys s'hi ofereixen.
El delegat a Sant Joan de l'Associació de Donants de Sang és en Jordi Cortacans.
Normalment se'n feien uns 60. Comptant, diguem-hi, el plasma, comptant els oferiments i comptant les donacions, no arribem a la meitat, com aquell que diu.
Sant Joan de les Abadesses fa un nou pas endavant amb el projecte per implementar un nou model de cures, amb la segona sessió participativa en la qual s'han presentat les diferents propostes derivades de les enquestes i entrevistes realitzades després de la primera sessió. Més detalls amb la Vanessa Pau, que és la regidora de Benestar Social a l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
Jo crec que és un tema que és molt important, perquè és a veure, o sigui, a vegades les grans ciutats tenen una manera de... hi ha més recursos, encara, potser són més gent que competeixen més, però del nombre de recursos n'hi ha més. Els jocs petits a vegades n'hi ha menys i les cures es van com fent una mica entre veïns, família, es van com una mica... I això s'ha d'ordenar també d'alguna manera, no? Doncs potser fer un telèfon per la soledat o fer una sèrie de trucades o estar una mica al cas o ajudar algú que pot, no pot desplaçar-se a venir al casal. Bueno, doncs entre tots intentar veure com podem fer, i és un tema que per sort la gent de Sant Joan és molt participativa, sempre que se'ls demana ajut i opinió la gent respon molt, això tenim moltíssima sort.
No deixem encara les qüestions socials perquè la Fundació Impulsa acompanya 26 joves a la Garrotxa. D'aquests, 11 són parelles noves formades per un estudiant i un mentor.
Des del 2015, la Fundació ha acompanyat 800 estudiants de formació professional arreu de Catalunya. Aquest any han expandit el model a altres comarques com el Pla de l'Estany o l'Alt Penedès.
Escoltem la responsable de programes d'Impulsa, Núria Rabola.
Estem explorant altres tipologies de mentoria, no? Més mentoria d'iguals, que pensem que també és un filó a explorar perquè també veiem els beneficis de tenir mentors connectats amb joves que tenen més afinitats i que són persones que han passat ja per la Fundació i que han rebut aquest acompanyament a través d'un mentor.
El Festival Inspira Toca Sostre, 5.000 persones han omplert tots els racons de l'esdeveniment i han convertit aquesta sisena edició en la més multitudinària viscuda fins ara.
Música, circ, poesia i inclusió han anat de la mà en un programa que ha fet ballar petits i grans i que ha tingut dos grans plats forts, els Pets i Figaflaues.
L'Armínia Ordeig és directora gerent de la MAP.
Tampoc crec que hem d'anar a buscar més públic, sinó que el que hem d'anar a buscar és encara millor, més poder fer més accessibilitat per tothom, poder-ho fer encara que la gent, tothom s'ho pugui passar més bé i estigui més bé.
I encara Ripoll, al barri de Sant Miquel de les Roquetes, reivindica celebrant la seva festa. A banda dels actes habituals, ha servit també per reclamar més reconeixement i difusió d'aquesta joia modernista del 1912. La Carme Font és membre de l'organització.
Considero que és un gran element i és una verdadera pena que a vegades no es faci la difusió que s'hauria de fer d'aquesta ermita. La gent quan la veuen queden bocabadats i ara mateix necessiten una mica de reparacions perquè la pedra fa làmines, però té les característiques gaudianes.
Més de 300 participants en la primera edició de la Marxa Trail del Bomber. La Diada ha comptat amb una jornada esportiva i també amb la mostra dels cossos d'emergència. Des de l'organització tenen previst ampliar-la de cara a l'any vinent. Escoltem precisament un dels membres de l'organització.
L'objectiu de la jornada és, n'hi ha dos, el primer és fer un donatiu gros a Oncolliga, que ja hem cobert el donatiu de l'Oncotrail amb diners personals i de família, per tant hem volgut fer un donatiu encara més gros i en vez de fer només l'inscripció a l'Oncotrail hem volgut fer un donatiu més gros a Oncolliga, a l'organització. I el segon motiu és que a donar a conèixer el nostre equip a través de la jornada de portes obertes que es celebra a partir de les 4 de la tarda i on hi haurà policia municipal, Mossos, ambulàncies, donar-nos a conèixer.
Gran paper dels nedadors garrotxins al Mundial Paralímpic de Singapur.
El de Senyoles Fons, Albert Gelis, ha aconseguit una primera posició i superar un rècord mundial. Per altra banda, Mamadou Dembélé ha aconseguit classificar-se a 3 finals i una segona posició mundial.
I l'Atlètic Ripoll ha celebrat el tercer torneig en categoria infantil.
Més de 120 jugadores i 10 equips vinguts de Girona i Osona han participat en un torneig que es va consolidant any rere any i que ajuda a visibilitzar el club i l'esport femení a la comarca. El guanyador del torneig ha sigut el Cabanes i el podi l'han completat el Vic Riu Primer i l'Atlètic Ripoll.
La presidenta de l'Atlètic Ripoll és l'Anna Roquer.
Ja és el tercer any que fem el torneig, el fem en cada categoria, ara estem amb la de l'infantil i molt bé, han vingut 10 equips de Girona i Osona. I la veritat és que molt bé, ha sigut un èxit, ha fet bon temps i ara estem ja a les finals. I després dels equips que ens apunten, doncs podem fer un tipus de torneig o un altre, que s'han dit que han set 10, altres edicions havien set 12, 16, 8, depèn de la data que cau, però bueno, aquest any molt bé, 10.
La prova de l'Andarina es consolida com una festa ja amb tradició a Ridaura.
Aquest esdeveniment esportiu ha reunit a 35 corredors i gairebé 200 persones a la plaça del Gambeto. Una cursa de 6 quilòmetres amb la particularitat que es pot fer portant uns càmpings com a calçat per a baixar des de dalt del Puig de l'Ofreda.
Però això sembla que a les noies no els agrada gaire, no?
L'any passat hi va haver alguns nois que van fer càmpings, però no hi va haver ningú de la part femenina que corres en càmpings. Van fer una crida i aquest any tampoc ho hem aconseguit. Hi ha noies que corren, però ningú ha baixat en càmpings.
Són paraules del corredor i organitzador de la prova, Eduard Muntanya. Escolteu els 5 minuts més, són gairebé les 8:10.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Pàgina econòmica avui per obrir el nostre informatiu. Olot és la capital de la demarcació de Girona on més ha caigut la compra d'habitatges de segona mà durant el primer trimestre del 2025. Pel que fa als preus mitjans de compra-venda d'habitatges, a Olot s'ha registrat un increment del 42%.
El president del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària, Joan Company, creu que són unes dades que no s'han de comprar, ja que només engloben el primer trimestre de l'any.
Un suggeixen.
En el conjunt dels 35 municipis analitzats a la demarcació de Girona per part del Col·legi de Agents de la Propietat Immobiliària, hi ha hagut un augment global d'operacions de compra d'habitatges de segona mà. Des dels API de Girona assenyalen que és conseqüència d'uns tipus d'interès baixos, que segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística se situen al voltant del 3% per a l'adquisició d'habitatge. Però en algunes ciutats la tendència no ha estat igual, ja que en casos com el Olot hi ha hagut una caiguda. Ha estat la més alta de les ciutats analitzades per part de l'API de la demarcació, tal com repassa el president del col·legi, Joan Company.
El lot es varen formalitzar quasi bé 200 operacions de compra-venda, 199 en concret. A l'any 24, aquestes 200 varen passar 300, per tant hi ha un increment. Ara, si ens quedem només amb el que és, passem el primer trimestre del 25, sí que hi ha hagut un cert descens. Però esclar, estem parlant d'un primer trimestre, per tant, jo no em faria massa cas.
Company apunta que pel que fa al nombre d'operacions al final d'aquest any, les xifres superaran les del 2024. Detalla que la demanda és alta i que és una tendència a nivell català.
Que quan s'acabi aquest any 2025, sortiran unes xifres d'operacions de compra-venda quasi bé més superiors a les de l'any 24, perquè la tendència general, una mica per tot el territori de les comarques de Girona i en general a Catalunya, és que les operacions de compra-venda s'estan incrementant.
Pel que fa als preus mitjans de compra-venda d'habitatges a segona mà, la tendència general és alcista, ja que només en 9 dels 35 municipis han registrat una disminució del preu per metre quadrat. Per contra, un dels increments destacats s'ha detectat a Olot, on s'ha registrat un increment del 42% en preus que han passat de 1.054 euros al metre quadrat a 1.492,8 euros al metre quadrat.
La demanda per compra d'habitatge pràcticament ens ve retinguda quasi bé des de la... Va haver-hi la crisi del 2008, va ser una crisi molt dura, els seus efectes han durat molts anys. Quan es començava a revertir la situació, ens vam trobar amb els anys de la Covid.
Segons dades de l'API de Girona, fa un any va haver-hi 106 operacions pel que fa a habitatge de segona mà en el mateix període d'aquest any, on no s'han superat les 50. Pel que fa al preu, s'ha incrementat més de 400 euros en un sol any.
L'Ajuntament d'Olot estendrà el pla d'usos del nucli antic a la resta de la ciutat. El principal motiu és evitar que els propietaris dels establiments a qui se'ls han denegat el permís d'obertura al centre ho facin en altres punts de la capital i també evitar que pugui haver-hi negocis fraudulents. Ens ho explica en Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament d'Olot ha aprovat provisionalment el pla especial urbanístic d'usos i activitats al nucli antic. Fa un any l'Ajuntament va decidir paralitzar l'atorgament de llicències per obrir nous negocis al nucli antic. Després es van establir quin tipus d'activitats econòmiques es deixarien obrir aquesta zona del centre de la ciutat i fins i tot es va separar la tipologia de negocis per subzones del mateix nucli antic. Tot sota la tutela de l'arquitecte i urbanista Itziar González, qui lidera el projecte de regeneració del nucli antic. Ara aquest pla d'usos fa un pas més i l'equip de govern ha anunciat que la intenció és fer el mateix a la resta de la ciutat a partir de l'any que ve. Agustí Arbós és l'alcalde d'Olot.
Hem après molt en aquest procés de fer el nucli antic i serà més fàcil, per tant, poder-ho treballar a nivell de tota la ciutat amb aquest aprenentatge. La intenció és això, poder-ho començar a treballar ja l'any que ve perquè es va per iniciar els tràmits, que veu que no és ràpid, però en tot cas, començar a treballar aquest nou pla d'usos per tota la ciutat l'any que ve.
L'objectiu, segons el consistori Olotí, és acabar amb negocis fraudulents, així com evitar la repetició de negocis iguals o semblants en una mateixa zona o espai de la ciutat. La intenció d'estendre la mesura és també per evitar que alguns negocis que hagin rebut la negativa al nucli antic puguin establir-se a altres zones de la ciutat i desplaçar el problema a un altre lloc.
Obrim ara la carpeta social. Preocupació, perquè no s'han aconseguit ni la meitat de donacions de sang de les habituals. Aquest és el balanç de l'última capta de sang que ha tingut lloc a Sant Joan de les Abadesses aquest últim cap de setmana.
En concret, s'han recollit 21 donacions de sang i 8 de plasma. Des de l'associació es marquen com a objectiu engrescar les persones més joves de 40 anys, que són, en aquest cas, les que menys s'hi ofereixen.
Laura Segum.
La darrera campanya de donació de sang de Sant Joan de les Abadesses no ha arribat ni molt menys a la mitjana. Si bé habitualment el nombre de captes giren entorn la seixantena, aquest dissabte es van recollir 21 donacions de sang dels 28 oferiments i 8 de plasma, una xifra que des de l'organització es valora com a molt fluixa. Tan sols s'ha assolit una tercera part de la mitjana donació. En Jordi Cortacans, el delegat de Sant Joan dels Abadesses de l'Associació de Donants de Sang.
Normalment se'n feien uns 60. 20, comptant, diguem-hi, el plasma, comptant els oferiments, i comptant les donacions, no arribem a la meitat, com aquell qui diu. Molt decepcionat.
Un dels objectius que es marquen és aconseguir que la gent jove de menys de 40 anys s'animi a participar.
És el que lluitem perquè vingui gent jove que no ens respon el que nosaltres voldríem. Això que, bueno, el perfil del donant és de 40 anys per munt. Llavors poden donar fins a 70, i què passa? La gent va arribant als 70 i el jovent que ens apreta no respon.
En aquests moments alerten que són necessàries les donacions i recorden que es necessiten 1.000 bosses de sang diàries. Després de la de Sant Joan continua la campanya a Ripoll el mes vinent. Al desembre agafarà el relleu Ribes de Freser i Camprodon.
8 i 17, trucades setmanals, visites domiciliàries, espais de trobada, habitatges compartits i un minibús local són algunes de les propostes que han sortit de les enquestes per implementar un nou model de cures a Sant Joan de les Abadesses que pretén ser pioner. La participació a les enquestes és elevada, sobretot per part de dones d'edats compreses entre els 65 i els 79 anys. Carolina Ríos.
Més de 140 persones han participat en les enquestes realitzades a Sant Joan de les Abadesses amb l'objectiu de definir un model d'atenció i acompanyament més proper, compartit i arrelat al territori. Una dada destacada d'aquestes enquestes és que més d'un 70% de les persones enquestades han estat dones, principalment d'entre 65 i 79 anys. Escoltem a Vanessa Pau, regidora de Benestar Social a l'Ajuntament de Sant Joan.
Jo crec que és un tema que és molt important perquè és a veure, o sigui, a vegades les grans ciutats tenen una manera de... hi ha més recursos, potser són més gent que competeixen més, però del nombre de recursos n'hi ha més. Els llocs petits a vegades n'hi ha menys i les cures es van com fent una mica entre veïns, família, es van com una mica... i això s'ha d'ordenar també d'alguna manera, no? Doncs potser fer un telèfon per la soledat o fer una sèrie de trucades o estar una mica al cas... o ajudar algú que no pot desplaçar-se a venir al casal. Bueno, doncs entre tots intentar veure com podem fer, i és un tema que per sort la gent de Sant Joan és molt participativa, sempre que se'ls demana ajut i opinió la gent respon molt, això tenim moltíssima sort, i bueno, i aquí estem a veure com interessa, el tema interessa molt.
Trucades setmanals, visites domiciliàries, espais de trobada, habitatges compartits i un minibús local són algunes de les propostes que han sorgit de les enquestes i de les entrevistes fetes a Sant Joan. Ara, el següent pas d'aquest projecte és aconseguir arribar a consensos i posar-lo en marxa tan aviat com sigui possible. Gaspar Terrida, tècnic de l'Ajuntament de Sant Joan.
Bé, nosaltres les hem endreçat en 4 grups grossos. Un primer que seria el de poder detectar i prevenir situacions. Un altre que seria el de, diguem-ne, ajudar encara més a fer més activitats. I, per tant, també el que serien els espais comunitaris, com aquest mateix centre cívic. Un altre que seria el tema de la formació, un altre paquet de propostes que van anar sortint, no? El fet de dir, doncs, les persones que cuiden un familiar també necessiten, doncs, un acompanyament i una formació. Llavors, això seria un altre paquet. I el tercer seria que les diferents entitats, inclòs l'Ajuntament i, per exemple, el Centre d'Atenció Primària també, o la Fundació Emma, o diguem-ne, el Centre Residencial, doncs ens coordinéssim i ens corresponsabilitzéssim millor d'aquest model que volem.
De totes aquestes propostes, caldrà escollir-ne un parell que es puguin implementar amb l'objectiu de reforçar les relacions quotidianes, fomentar els espais de vida compartida i construir una xarxa d'atenció corresponsable capaç de donar atenció a totes aquelles persones que ho necessitin.
No deixem encara les qüestions socials perquè la Fundació Impuls acompanya 26 joves de la Garrotxa.
D'aquests, 11 són parelles noves formades per un estudiant i un mentor. Des del 2015, la Fundació ha acompanyat 800 estudiants de formació professional arreu de Catalunya. Aquest any han expandit el model a altres comarques com el Pla de l'Estany o l'Alt Penedès.
Néstor Carvajal.
La Fundació Impuls acompanya a joves de formació professional i enguany hi haurà 11 noves parelles de mentoria a la Garrotxa. En global, la Fundació ha acompanyat a gairebé 800 joves a finalitzar els seus estudis de cicles des de l'any 2015. Aquest any hi ha 26 parelles dins del territori garrotxí en total. La responsable de programes d'Impulsa, Núria Rebola, explica que estan treballant en un nou encarament sobre les parelles d'acompanyament.
Estem explorant altres tipologies de mentoria, no? Més mentoria d'iguals, que pensem que també és un filó a explorar perquè també veiem els beneficis de tenir mentors connectats amb joves que tenen més afinitats i que són persones que han passat ja per la Fundació i que han rebut aquest acompanyament a través d'un mentor.
Iker Carballo, estudiant de cicle mitjà, i Montse Gou, mentora, participen per primera vegada en aquest projecte i expliquen què n'esperen.
Espero que em puguin ajudar en tot l'àmbit acadèmic i la meva mentora que em pugui ajudar també a la meva organització i en totes les coses personals que pugui contar-li. Ara mateix he començat un cicle mitjà de cures d'auxiliar d'infermeria, allà al Garrotxa, i el que m'agradaria seria enfocar-me més a l'àmbit psicològic, però de moment he de començar per aquí.
Ajudar amb tot el que faci falta, amb la meva experiència, tant de vida personal com de vida professional, per ajudar-los en el seu camí i que ells també puguin triomfar i es formin sobretot com a persones.
Aquest any la Fundació Impulsa s'ha expandit a territoris com l'Alt Penedès, el Pla de l'Estany i la Selva.
El festival Inspira ha tocat sostre. 5.000 persones han omplert tots els racons de l'esdeveniment i han convertit aquesta sisena edició en la més multitudinària i vibrant fins ara.
Música, circ, poesia i inclusió han anat de la mà en un programa que ha fet ballar petits i grans i que ha tingut dos grans plats forts, els pets i fioflors.
Judit Espert.
El festival Inspira ja mira el futur després d'haver tocat sostre amb 5.000 assistents. La Fundació MAP vol seguir apostant per la inclusió i vol ampliar encara més la seva vocació de servei i d'oferta cultural. Una declaració d'intencions clara. El festival Inspira continuarà bategant a ritme de música, però també d'inclusió i d'una gran diversitat de propostes, tal com avança la directora gerent de la Fundació, Armínia Ordeig.
Tampoc crec que hem d'anar a buscar més públic, sinó que el que hem d'anar a buscar és encara millor, més poder fer més accessibilitat per tothom, poder-ho fer encara que la gent, tothom s'ho pugui passar més bé i estigui més bé.
Aquesta sisena edició, la més multitudinària fins ara, ha convertit Ripoll en un escenari obert a tothom. Els gegants, els diables i el pop petit han fet les delícies de les famílies. Els tallers, els maquillatges i els inflables han omplert el dia d'activitats i joc, i la poesia creativa del Club Social Epicentre o l'orquestra inclusiva de la UBIC han posat la nota social i artística. Però sí, hi ha hagut dos moments que han marcat aquest Inspira han estat els concerts estrella. Els pets han celebrat 4 dècades sobre els escenaris amb un repàs als seus grans èxits, fent ballar i cantar diverses generacions, una tònica dels seus concerts, com explica el bateria Joan Reig.
La cosa d'aquest conjunt és que arribem a moltes generacions que hem anat canviant, hi ha hagut un relleu generacional a la nostra música, això és bastant comú. Avui ha sigut exageradament així, ha sigut més que els altres llocs. Jo crec per les característiques del Festival Inspira, que és molt familiar, és molt aglutinador, és molt, i això és molt bonic.
I del pop català més icònic a l'escena urbana més fresca, Figaflaues han fet saltar el públic amb un directe descarat i ple de complicitat entre temes propis i versions que han incendiat la pista. 6 edicions després, el que va començar com un somni és avui un festival consolidat que combina música, circ, poesia i inclusió, i tot apunta que l'any que ve encara més.
Una cançó que ens va perfecta per desitjar-vos que tingueu un bon dia, un clàssic ja dels pets. Anem als esports. Gran paper dels nedadors garrotxins al Mundial Paralímpic de Singapur. El de Sant Joan les Fonts, Albert Gelis, ha aconseguit una primera posició i superar un rècord mundial. D'altra banda, Mamadou Dembélé ha aconseguit classificar-se a tres finals i una segona posició mundial. L'Aniol.
Doncs sí, com deies, Mamadou Dembélé i Albert Gelis posen la garrotxa al mapa de la natació adaptada mundial. Després d'anar convocats amb la delegació espanyola en aquest Mundial Paralímpic de Singapur, els dos garrotxins no només hi han participat, sinó que han aconseguit grans resultats. El primer en fer-ho ha estat Mamadou Dembélé, el nedador del Club Natació Castellfollit, ha aconseguit una segona posició mundial als 50 metres lliures. A més de les quatre proves que competia, en tres ha aconseguit classificar-se per les finals. A part d'aquests 50 metres lliures, Dembélé també ha aconseguit una setena posició mundial als 100 metres braça, una vuitena posició del món als 100 metres lliures, i en l'única prova on no ha entrat a la final és en els 400 lliures, una prova exigent on finalment s'ha quedat a les portes d'entrar, però ha acabat en novena posició a les semifinals. A part dels bons números de Mamadou Dembélé, el nedador de Sant Joan les Fonts, Albert Gelis ha aconseguit un nou rècord mundial. El nedador garrotxí ha aconseguit fer un temps d'un minut, 5 segons i 14 dècimes, un temps que li ha permès aconseguir el rècord del món i, òbviament, la primera posició a la final dels 100 metres esquena. Finalment, la delegació espanyola no ha aconseguit entrar al top 5 de la classificació general. En primera posició ha quedat Itàlia, segona posició pels Estats Units, bronze per la Xina i quarta i cinquena posició per Ucraïna i Gran Bretanya, respectivament. Tot i no entrar als 5 millors, la sensació dels esportistes garrotxins és bona, ja que a nivell personal han fet una gran competició.
Vols gaudir de la cuina tradicional catalana? Tens ganes de menjar-te uns bons canelons, una paella o potser fer unes tapes amb els amics i la família? Gaudeix dels nostres menús diaris i de cap de setmana, tant per dinar com per sopar, en un entorn familiar i acollidor a la Perla Restaurant. I si vols gaudir dels plats de sempre a casa teva, a la Perla Cuina ho trobaràs tot. Vols veure la pinta que fan els nostres plats per anar agafant gana? Segueix-nos a les xarxes socials La Perla Cuina i La Perla Restaurant. Reserva ara la teva taula al restaurant o fes el teu encàrrec de menjar per emportar trucant al 972 26 23 26. Gaudeix del menjar de la Perla, plats de la cuina tradicional catalana.
Et sona aquest soroll? És el so del teu nou cotxe elèctric. No saps com recarregar-lo a casa o et fa por fer-ho per la despesa del punt de càrrega? Som la teva solució. Som Figueres Fills. Demana'ns informació i et farem la instal·lació a mida pel teu cotxe. Figueres Fills, a la plaça Manel Marcillo 6 d'Olot, al 972-27-0031 i a les nostres xarxes socials. Figueres Fills, il·luminem la teva vida des de fa més de 50 anys. Busques un lloc on celebrar amb amics, família o companys? El grup Grèvol t'obre les portes dels seus tres restaurants a la Garrotxa. Restaurant Font del Grèvol a Sant Joan les Fonts, el nou bar Camp de Futbol de la Canya i el restaurant Els Catòlics d'Olot. Cuina catalana de veritat, amb productes quilòmetre zero i degustacions de carn per compartir moments únics. Grup Grèvol, el gust autèntic de casa nostra. Més informació al telèfon 652-793-329 i a les nostres xarxes socials.
Vols un motor amb potència i bon rendiment? A Minguet Diesel t'omplim el dipòsit amb el dièsel de màxima qualitat del mercat al millor preu. Sense sorpreses, només quilòmetres de confiança. Minguet Diesel, la qualitat que es nota, el preu que es valora.
T'has imaginat mai un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? Al Centre Mèdic Estètic L'Orquídia. Ho fem possible des de fa 87 anys. Som experts a transformar el teu benestar amb tractaments de darrera generació, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, micropigmentació, dietètica i nutrició i molt més. Més que un centre, una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 87 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
Ràdio Nord.
Bon dia, són 8:45, titulars de la jornada de l'últim dia del mes de setembre.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Olot és la capital de la demarcació de Girona on més ha caigut la compra d'habitatges de segona mà durant el primer trimestre del 2025.
Pel que fa als preus mitjans de compra-venda d'habitatges de segona mà, Olot s'ha registrat un increment del 42%. El president del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària, Joan Company, creu que són unes dades que no s'han de comparar, ja que només engloben el primer trimestre de l'any.
Que quan s'acabi aquest any 2025, sortiran unes xifres d'operacions de compra-venda quasi bé més superiors a les de l'any 24, perquè la tendència general, una mica per tot el territori de les comarques de Girona i en general a Catalunya, és que les operacions de compra-venda s'estan incrementant.
L'Ajuntament d'Olot estendrà el pla d'usos del nucli antic a la resta de la ciutat.
El principal motiu és evitar que els propietaris dels establiments a qui se'ls ha denegat el permís d'obertura al centre ho facin en altres punts de la capital.
Escoltem l'alcalde Agustí Arbós.
Hem après molt en aquest procés de fer un nucli antic i serà més fàcil, per tant, poder-ho treballar a nivell de tota la ciutat amb aquest aprenentatge. La intenció és això, poder-ho començar a treballar ja l'any que ve perquè es va per iniciar els tràmits, que veu que no és ràpid, però en tot cas, començar a treballar aquest nou pla d'usos per tota la ciutat l'any que ve.
Ni la meitat de donacions de les habituals és el balanç de l'última capta de sang que ha tingut lloc a Sant Joan de les Abadesses aquest cap de setmana.
En concret, s'han recollit 21 donacions de sang i 8 de plasma. Des de l'associació es marquen com a objectiu engrescar les persones més joves de 40 anys, que són, en aquest cas, les que menys s'hi ofereixen.
Jordi Cortacans és el delegat a Sant Joan de l'associació de donants de sang.
Perquè normalment se'n feien uns 60. Comptant, diguem-hi, el plasma, comptant els oferiments i comptant les donacions, no arribem a la meitat, com aquell que diu. Molt decepcionat.
Trucades setmanals, visites domiciliàries, espais de trobada, habitatges compartits i un minibús local són algunes de les propostes sorgides de les enquestes per implementar un nou model de cures a Sant Joan de les Abadesses. De fet, el municipi vol implementar un model pioner. La participació a les enquestes és elevada, sobretot per part de dones d'edats compreses entre els 65 i els 79 anys. Escoltem la Vanessa Pau, és la regidora de Benestar Social a l'Ajuntament de Sant Joan.
Jo crec que és un tema que és molt important perquè és a veure, o sigui, a vegades les grans ciutats tenen una manera de... Hi ha més recursos, encara, potser són més gent que competeixen més, però del nombre de recursos n'hi ha més. Els llocs petits a vegades n'hi ha menys i les cures es van com fent una mica entre veïns, família, es van com una mica... I això s'ha d'ordenar també d'alguna manera, no? Doncs potser fer un telèfon per la soledat o fer una sèrie de trucades o estar una mica al cas o ajudar algú que pot, no pot desplaçar-se a venir al casal. Bueno, doncs entre tots intentar veure com podem fer, i és un tema que per sort la gent de Sant Joan és molt participativa, sempre que se'ls demana ajut i opinió la gent respon molt. Això
la Fundació Impuls acompanya 26 joves a la Garrotxa.
D'aquests, 11 són parelles noves formades per un estudiant i un mentor. Des del 2015 la Fundació ha acompanyat 800 estudiants de formació professional arreu de Catalunya. Aquest any han expandit el model a altres comarques com el Pla de l'Estany o l'Alt Penedès.
Volen implementar novetats, les explica la responsable de programes d'Impuls, Núria Rebola.
Estem explorant altres tipologies de mentoria, no? Més mentoria d'iguals, que pensem que també és un filó a explorar perquè també veiem els beneficis de tenir mentors connectats amb joves que tenen més afinitats i que són persones que han passat ja per la fundació i que han rebut aquest acompanyament a través d'un mentor.
Tenim més qüestions de l'actualitat per explicar-vos. El festival Inspira ha tocat sostre. 5.000 persones han omplert tots els racons de l'esdeveniment i han convertit aquesta sisena edició en la més multitudinària.
Música, circ, poesia i inclusió han anat de la mà en un programa que ha fet ballar petits i grans i que ha tingut dos grans plats forts, els Pets i Figaflaues.
Escoltem l'Hermínia Ordeig, és la directora gerent de la MAP.
Tampoc crec que hem d'anar a buscar més públic, sinó que el que hem d'anar a buscar és encara millor, més poder fer més accessibilitat per tothom, poder-ho fer encara que la gent, tothom s'ho pugui passar més bé i estigui més bé.
I a Ripoll, el barri de Sant Miquel es reivindica. El barri de Sant Miquel de la Roqueta ha celebrat la seva festa més emblemàtica.
Una jornada que, més enllà de la tradició i la missa, ha servit també per reclamar més reconeixement i difusió d'aquesta joia modernista del 1912, protegida com a bé cultural d'interès local.
La Carme Font és membre de l'organització.
Considero que és un gran element i és una verdadera pena que a vegades no es faci la difusió que s'hauria de fer d'aquesta ermita. La gent quan la veuen queden bocabadats i ara mateix necessiten una mica de reparacions perquè la pedra fa làmines, però té les característiques gaudianes.
Més de 300 participants en la primera edició de la Marxa Trail del Bomber.
La Diada ha comptat amb una jornada esportiva i també amb la mostra dels cossos d'emergència. Des de l'organització tenen previst ampliar-la de cara al pròxim any, després de la bona demanda que ha tingut.
En Jaume ho podria concretar més, però estem al voltant de, crec que uns 300. Hem arribat als 300. Crec que els hem superat. No, ara mateix no tinc els números exactes. I en una següent edició suposo que haurem de menjar, home, ens haurem de plantejar i incrementar, perquè han tingut molt bona resposta per part de participants, de públic, d'ajuntaments.
Esports, l'Atlètic Ripoll ha celebrat el tercer torneig en categoria infantil. Més de 120 jugadores i 10 equips vinguts de Girona i Osona han participat en un torneig que es va consolidant any rere any i que ajuda a visibilitzar el club i l'esport femení a la comarca.
El guanyador del torneig ha sigut el Cabanes i el podi l'han completat el Vic Riu Primer i l'Atlètic Ripoll.
Escoltem la presidenta de l'entitat, Anna Roquer.
Ja és el tercer any que fem el torneig, el fem en cada categoria, ara estem amb la de l'infantil. I molt bé, han vingut 10 equips de Girona i Osona. I la veritat és que molt bé, ha sigut un èxit, ha fet bon temps i ara estem ja a les finals. I després dels equips que ens apunten, doncs podem fer un tipus de torneig o un altre, que s'han ja dit que han set 10, altres edicions havien set 12, 16, 8, depèn de la data que cau, però bueno, aquest any molt bé, 10.
Gran paper dels nedadors garrotxins al Mundial Paralímpic de Singapur.
El de Sant Joan les Fonts, Albert Gelis, ha aconseguit una primera posició i superar un rècord mundial. Per altra banda, Mamadou Dembélé ha aconseguit classificar-se a 3 finals i una segona posició mundial.
La prova de l'Andarín es consolida com una festa Jerry Daura.
Aquest esdeveniment esportiu ha reunit a 35 corredors i gairebé 200 persones a la plaça del Gambeto. Una cursa de 6 quilòmetres amb la particularitat que es pot fer portant uns càmpings com a calçat, però baixar des de dalt del Puig de l'Ofrena.
Ara bé, sembla que això dels càmpings no acaba de funcionar, sobretot entre les noies.
L'any passat hi va haver alguns nois que van fer càmpings, però no hi va haver ningú de la part femenina que corres en càmpings. Van fer una crida i aquest any tampoc ho hem aconseguit. Hi ha noies que corren, però ningú ha baixat en càmpings.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
A Catalunya, Espanya i el món, l'actualitat porta aquests continguts. Les escoles del Montsià i el Baix Ebre reobren dimarts després de l'episodi de pluges.
Protecció Civil ha desactivat l'alerta de l'Inuncat després d'un episodi que ha deixat gairebé 300 litres per metre quadrat en posta en 18 hores.
La inflació repunta al setembre fins al gairebé 3%, 2,9%, el nivell més alt des del febrer.
Els preus dels carburants i l'electricitat baixen menys que fa un any, mentre que la inflació subjacent es modera fins al 2,3%.
El BBVA vol seduir els accionistes del Sabadell amb un nou incentiu per tancar l'OPA a favor seu.
L'entitat basca ha aprovat pagar un dividend a compte de 32 cèntims per acció, el més alt de la seva història, també per als nous accionistes.
I més coses, la investigació d'espionatge en Pegasus a Catalunya bloquejada per la llei de secrets oficials.
L'exdirectora del CNI torna a declarar per segona vegada com a investigada, aquest cop per l'espionatge als mòbils dels càrrecs d'Esquerra Republicana, Jové i Riba.
Primera sentència contra l'Estat per un algoritme que negava ajuts a vídues i famílies nombroses.
El Suprem obliga l'administració a obrir el codi font de Bosco, un algoritme automatitzat que cometia errors i negava el bo social a persones que hi tenien dret.
I Donald Trump posa en marxa el compte enrere perquè Hamas accepti el pla de pau i alliberi els hostatges.
El moviment islamista ha de pronunciar-se sobre el document presentat per Trump que Netanyahu ja ha acceptat.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Anem al temps, previsió meteorològica, Dani Ramírez.
Torna a baixar una mica la temperatura aquesta matinada, doncs, una mica més de fresca, no és el fred que va fer alguns dies de la setmana passada, però també queda clar que se'n retira la pertorbació entre València i les Illes Balears, també abandona el sud de Catalunya, i això vol dir que no hi ha opció de pluja pràcticament les properes hores aquí a casa nostra. Temperatures fresques, humitat, boires, boirines, això sí que en tindrem un bon grapat els propers dies, perquè sembla que L'ambient serà ja més estancat, amb menys vent i encara mar de fons de llevant. Però això vol dir que al calmar el vent també tindrem amb tanta humitat doncs més boires els propers dies. Aquesta boira baixa típica d'Osona, la Plana de Vic, però també es pot estendre a altres sectors de la Selva, del Gironès, de la Garrotxa i del sud del Ripollès. Temperatures d'aquesta matinada que han baixat a 6 graus a Puigcerdà i a Olot s'han arribat a 8. A Olot i a Vic, 10. Aquestes són les més fresques. Cap a la costa, 18-19, per exemple, a Roses i també cap a Llançà. I de dia tindrem temperatures de 22, 24, 25, a tot arreu pràcticament, i puntualment arribant als 26, però en general entre 22 i 25, una temperatura suau, però tampoc serà càlida. Tendència els propers dies a estabilitzar-se tot plegat, per tant, més aviat predomini del sol, no preveiem precipitacions i aquesta humitat, aquestes boires matinals, força dies més.
Diuen que el futur es fa des d'avui, i aquí, a la Garrotxa, ens agrada fer-lo entre tots. Amb la Guardiola Universal, cada acció que fas per una energia més neta i compartida, compta. A Bassols Energia volem premiar cada petit pas que fas per un futur més net i compartit. Compartir la teva energia, estalviar, comprar a prop de casa i també el més important, cada any que estàs amb nosaltres, suma diners al teu compte Fidelitat, perquè la confiança també té premi. Bassols Energia, d'aquí, com tu.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Per berenar.
Per postres.
Pels esportistes.
Galetes Cal Enric, per a totes les ocasions.
Galetes Cal Enric, Castellfollit de la Roca, Girona.
Avui comença la comercia d'aquesta experiència de diferents associacions de comerciants que el que pretén és posar en valor el petit i mitjà comerç que tenim a les nostres comarques. Una de les entitats que hi participa és l'Associació de Comerciants d'Olot. La seva presidenta és l'Ester Verdaguer. Què tal, Ester? Com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Joel.
Preparada ja per aquesta nova edició de la comercia de...
Sí, la comerciada que comença el dia 6 d'octubre, del 6 al 12 d'octubre.
Del 6 al 12 d'octubre. Explica'ns una mica amb quines novetats es presenten enguany.
Bueno, hi ha moltes novetats. Vull dir que som més ciutats que mai, som 20 ciutats, totes gironines i una del Delta de l'Ebre, per primera vegada. Més d'un miler de botigues, de les quals hi ha inscrites més de 50 d'Olot. I tenim una cançó nova, vull dir que hi ha moltes i moltes novitats. I premis, molts premis.
Quin és l'esperit de la comerciada?
Jo penso que la comerciada és una forma de generar comunitat entre el comerç local i crec que i potenciar que ajuts podem fer grans coses, moltes coses, alhora que premiem la confiança dels nostres clients.
A partir de quin moment neix aquesta iniciativa? En quin context neix aquesta iniciativa?
Bueno, suposo que fa 3 anys que va néixer, nosaltres sempre hi hem estat, però es va néixer per defensar el comerç local, per donar-li veu a aquest comerç local que ara mateix està patint una mica.
Cada vegada hi ha més participació, vol dir que l'estat de salut del comerç és bo, no?
Esperem que sí. Nosaltres hi posem totes les ganes perquè així sigui, Vull dir que esperem que sí, que sigui així.
En el cas concret d'Olot, les botigues que hi participen, què hi aporten?
Des de l'Associació de Comerciants aportem 5 vals de 100 euros que sortejarem el dia 20, que sorteja el dia 20 d'octubre a les 10 del matí, i després a nivell particular de cada establiment hi haurà tallers, sortejos, demostracions de productes, regals, de tot una mica.
Com rep aquestes iniciatives el client? Un client que rep molts inputs de compra-venda des de molts punts diferents. És un, diguem-ne, si em permets l'expressió, un bon ganxo, l'organització de sorteig de productes? Això ho valora el client?
Jo penso que sí, que sempre ho valora, perquè és un esforç que fem i els hi agrada. També hem de pensar que han de defensar, han de tenir ganes de creure en el comerç local. Vull dir, no només ha de ser el producte, el regal, sinó creure que vols el tipus de ciutat que vols tenir, sinó que vols estar, el tipus de ciutat que vols tenir, que vols desitjar d'olor. Vull dir, penso que es tracta molt del sorteig i de l'altre també.
Sempre és un bon moment per fer pedagogia sobre el comerç local. Esther, explica'ns una mica que si haguéssim d'explicar a algú que no coneix el comerç local, com el vendríem? Quines són les seves principals fortaleses?
Jo penso que Olot és una ciutat petita que encara tenim molt de comerç local, vull dir, local d'aquí. Penso que no hi ha gaires que tingui tant de comerç local, bueno, tant, ja ho sabem que cada cop n'hi ha menys, que costa més que n'hi hagi, però el que tenim és local i val la pena desenvolupar-la perquè és singular, és un comerç singular.
Què hauríem de millorar per fer encara més atractiu aquest comerç?
Bueno, si poguéssim ser que s'obrissin més botigues seria ideal, això seria perfecte, però el que tenim ja és prou atractiu perquè hi ha molta assessoria, hi ha molta confiança, vull dir que penso que tenim una qualitat d'un cotxer que hem de defensar.
És fàcil obrir un comerç avui dia?
Fa 30 anys que el vaig obrir. Vull dir que és més difícil assessorar-te en aquest tram, però jo diria que qualsevol negoci avui en dia és més difícil que fa 30 anys.
Quines són les principals problemàtiques? La burocràcia, potser?
Bueno, no ajuda, no ajuda. Sí, si tinguéssim menys burocràcia, tots iríem més bé. Això, ara que tenim el Verifacto, que ens entrarà el Verifacto i ens hem de posar el dia en despatxos, cada cop costa més, sí, no t'ho donaré pas.
I la competència? Envers el comerç electrònic, diguem-ne, a què ofereix el comerç de proximitat que sigui especialment atractiu?
Home, jo penso que hi ha la confiança. Hem de pensar que hi ha la confiança del tu a tu. Tu em pots veure a mi i jo et puc veure a tu. I després l'assessorament. Jo penso que la tranquil·litat de poder tocar el que estàs comprant. I l'agilitat, perquè si ho tenim, ho tens al moment. Vull dir que penso que tot això ho hem de defensar-ho bé.
Doncs Esther, recordem les dates d'aquesta comerciada que està a tocar, serà d'aquí exactament una setmana, i recordem una mica què és el que hi podrem trobar, i recorda'ns aquestes xifres perquè em sembla que les hem de posar en valor, les xifres de participació que són especialment atractives.
Sí, hi ha més de 1.000 botigues i no em volia deixar que a nivell de Catalunya fem un sorteig de 20 vals de 100 euros, que sortejarà RAC1 per gastar en qualsevol dels 1.000 establiments participants, perquè el que sortegem a Olot, els 5 vals d'Olot, s'han de gastar els establiments d'Olot. Però aquests es poden gastar qualsevol establiment dels 1.000 participants.
És a dir, que la campanya catalana, diguem-ne, ens els podrem gastar a qualsevol ciutat que visitem.
Exactament. A qualsevol de les que estigui aquesta campanya apuntada a la comerciada.
I en el cas concret d'Olot s'hauran de gastar aquí a la capital, no?
Exactament. Tens menys de 50 botigues que s'han apuntat d'Olot, per gastar-te-la.
Perfecte. Esther Verdaguer, nova presidenta de l'Associació de Comerciants d'Olot, gràcies per acompanyar-nos avui a l'antena dels 5 minuts més. Bon dia i bona hora.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.
Més temes de l'actualitat. Falten 11 minuts per les 9 en punt. A Ripoll, el barri de Sant Miquel de les Roquetes reivindica, celebra la seva festa més emblemàtica, una jornada que, més enllà de la pròpia tradició, ha servit també per reclamar més reconeixement i difusió del patrimoni, en concret aquesta joia modernista que data del 1912 i que està protegida com a bé cultural d'interès local.
La festa de Sant Miquel de la Roqueta en honor a Sant Miquel Arcàngel ha servit per reivindicar la necessitat de donar més relleu a aquesta joia romànica de Ripoll. Els organitzadors de la celebració al barri del Ninot reclamen donar a conèixer aquest patrimoni modernista únic a la comarca i també que s'arrangin els desperfectes que presenta. Són paraules de Carme Font, una de les organitzadores de la festivitat.
Considero que és un gran element i és una verdadera pena que a vegades no es faci la difusió que s'hauria de fer d'aquesta ermita. La gent quan la veuen queden bocabadats. I ara mateix necessiten una mica de reparacions perquè la pedra fa làmines. Però té les característiques gaudianes.
La festa de Sant Miquel de les Roquetes va iniciar fa més de 2 dècades i de mica en mica ha anat agafant relleu fins a convertir-se en una cita ineludible en el calendari festiu de Ripoll.
Que vam fer això, ho recordaré sempre. Van venir 3 o 4 cantar a dalt i érem 7 o 8 a baix escoltant, no hi havia res més. Però a mica en mica van agafant cos i és una festa que és estimada, és molt, molt local, és molt estimada.
El programa ha seguit l'esquema clàssic, missa a l'aire lliure davant la capella modernista cantada per la capella de Santa Maria de Ripoll amb l'acompanyament musical de Lluís Rubio, interpretació dels goigs de Sant Miquel Arcàngel i repartiment de punts de llibre, coca i fuet per a tothom.
Anem als esports. L'Atlètic Ripoll ha celebrat el tercer torneig en categoria infantil. Més de 120 jugadores i 10 equips vinguts de Girona i Osona han participat en un torneig que es va consolidant cada any i que ajuda a visibilitzar el club i l'esport femení a la comarca. El guanyador del torneig ha sigut el Cabanes i el podi l'han completat el Vic Riu Primer i l'Atlètic Ripoll. Ens ho explica en Marc Roura.
Després de les cadets, aquest dissabte han sigut les noies d'edat infantil les protagonistes al tercer torneig de l'Atlètic Ripoll. El camp municipal de Ripoll ha acollit la tercera edició del torneig que ha comptat amb més de 120 jugadores i un total de 10 equips participants vinguts de Girona i Osona. Anna Roquer és la presidenta de l'Atlètic Ripoll.
Ja és el tercer any que fem el torneig, el fem en cada categoria, ara estem amb la de l'infantil, i molt bé, han vingut 10 equips de Girona i Osona, i la veritat és que molt bé, ha sigut un èxit, ha fet bon temps, i ara estem ja a les finals. I després dels equips que se'ns apunten, doncs podem fer un tipus de torneig o un altre, aquest any ja dic que han set 10, altres edicions haurien set 12, 16, 8, depèn de la data que cau, però bueno, aquest any molt bé, 10.
El guanyador del torneig ha sigut el Cabanes, mentre que el Vic Riu Primer i l'Atlètic Ripoll han completat el podi de la categoria or. En la categoria plata, el primer classificat ha sigut el Navarcles. Des del club reivindiquen la importància d'organitzar tornejos i activitats d'aquest estil per visibilitzar l'Atlètic Ripoll i fan una crida a apostar pel club del poble, sobretot pels equips de la base.
Anem fent això, tornejos per visibilitzar algun acte al poble quan se'ns permet fer alguna coseta i això, cridar la gent, també és molt complicat intentar cridar la gent quan ve un equip de fora i les noies se'n van, sobretot el tema de la base. Al final és molt fàcil que et vingui un Torelló, et vingui un Vic, o et vingui qualsevol equip i et digui, va, tens una categoria superior, però és que aquí no podem arribar a categoria si totes les nenes ens marxen abans d'apostar pel poble.
Passat el torneig, l'Atlètic Ripoll tanca la pretemporada i els 4 equips ja s'enfoquen per iniciar un nou curs. De moment, el primer de jugar ha sigut l'equip juvenil, que ha perdut 9-0 en l'estrena a primera divisió.
I més de 300 participants en la primera edició de la Marxa Trail del Bomber.
La primera Marxa Trail organitzada pels Bombers d'Olot ha estat tot un èxit. Pràcticament tots els integrants del parc han ajudat a organitzar aquesta primera edició, que des de l'organització ja han remarcat que no serà l'última. La prova ha tingut una gran demanda i ha comptat amb més de 300 participants en les diferents distàncies i modalitats. Hi havia un recorregut curt de 6 km i 300 metres positius i un de més llarg de 14 km i 750 metres de desnivell. Un dels atractius de la prova és que es podia fer caminant o també corrent. Un dels artífexs precisament de la prova i bomber de primera Olot, Jaume Ferrer, explica quins són els objectius d'aquesta trail.
L'objectiu de la jornada és, n'hi ha dos, el primer és fer un donatiu gros a Oncolliga, que ja hem cobert el donatiu de l'Oncotrail amb diners personals i de família, per tant hem volgut fer un donatiu encara més gros i en vez de fer només la inscripció a l'Oncotrail hem volgut fer un donatiu més gros a Oncolliga, a l'organització. I el segon motiu és que a donar a conèixer el nostre equip a través de la jornada de portes obertes que es celebra a partir de les 4 de la tarda i on hi haurà policia municipal, Mossos, ambulàncies, donar-nos a conèixer.
A part de la mateixa cursa, durant el dia també hi va haver-hi diferents activitats entorn del Parc de Bombers d'Olot, en què tots els assistents van poder gaudir de l'exhibició dels cossos d'emergència, entre d'altres. El cap del Parc de Bombers d'Olot, Josep Ferrés, explica que la idea és poder-la organitzar cada any i seguir creixent en quantitat, però també en qualitat de la prova.
En Jaume podria concretar més, però estem al voltant de, crec que uns 300. Hem arribat als 300. Crec que els hem superat. No, ara mateix no tinc els números exactes. I en una següent edició suposo que haurem de menjar, sí. Ens haurem de plantejar i incrementar, perquè han tingut molt bona resposta per part de participants, de públic, d'ajuntaments.
Aquesta marxa trail del bomber té el seu origen en què cada any un grup de bombers fan un equip per participar a l'Oncotrail, que precisament és la propera setmana. A nivell personal van pensar que seria interessant poder fer un donatiu més gros i per això van organitzar aquesta cursa per tal de recollir més diners destinats a l'Encortrell.
I la prova de l'Andarín es consolida com una festa a Ridaura.
Aquest diumenge ha tingut lloc l'Andarín a Ridaura. Aquesta és una prova cronometrada des de dalt del Puig de l'Ofrena fins a la mateixa plaça del Gambeto. Prèviament es puja fins a dalt de tot en un màxim d'una hora i mitja i allà es fa un esmorzar. El corredor i organitzador de la prova, Eduard Muntanya, explica com va sorgir tot plegat.
Doncs això es basa en una història que va passar aquí al poble, una anècdota d'una aposta de dues persones del poble que es van apostar que baixarien doncs, des del Plans més ràpid que una colla que anaven en moto i va guanyar l'aposta en Benet l'any 73 i aquí al poble l'esperaven amb pancartes, va ser tot un esdeveniment i en base doncs, a aquesta anècdota doncs, hem fet aquesta cursa i la gent del poble ho acull com una autèntica festa perquè a part de la cursa hi ha activitats al matí, es fa dinar.
Enguany a la cursa hi han participat 35 corredors, però 200 persones hi han acudit com a públic i per participar en la resta d'activitats com el dinar de germanor. La prova consta de 6 quilòmetres de baixada amb un desnivell de 800 metres. Muntanya lamenta que no s'ha aconseguit l'objectiu de la crida d'aquest any.
L'any passat hi va haver alguns nois que van fer en càmpings, però no hi va haver ningú de la part femenina que corres en càmpings. Van fer una crida i aquest any tampoc ho hem aconseguit. Hi ha noies que corren, però ningú ha baixat en càmpings.
El guanyador de la prova ha sigut Marc Caró Santa Creu, amb un temps de 20 minuts i 50 segons.
No, més tu. Com tu. Només tu. Com tu. Ara, a Opticàlia, 2x1 en ulleres monofocals, progressives i de sol. Opticàlia, com tu. Només a Opticàlia i a opticàlia.com.
I a Olot, a la plaça Clarà 12.
Fins aquí els 5 minuts més d'avui. Demà hi tornem a partir de la mateixa hora per explicar-vos tota l'actualitat de casa nostra. Gràcies per la confiança.